Us dèiem que aquesta tarda està previst que l'Agència Europea del Medicament es pronunciï sobre la vacuna d'Oxford-AstraZeneca. Ja sabeu que la Unió Europea té aprovades dues vacunes fins ara, la de Pfizer i la de Moderna, i aquesta tarda estava previst que ho sabéssim a les 3 de la tarda, però després ens han dit que ho ajornaven fins a quarts de 5 d'aquesta tarda. Saludem el Julià Blanco, cap del grup de Virologia i d'Immunologia Celular de l'Institut de Recerca de la SIDA IRSI-CAIXA. Doctor Blanco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha alguna raó per aquest endarreriment? Ens hem d'amoïnar? Hi haurà alguna sorpresa o potser que siguin coses de comunicació?
No, jo no espero realment sorpreses. Simplement la discussió probablement s'allarga més del compte. I l'únic dubte que potser podem tenir és si aquesta aprovació inclourà les persones de més de 65 anys o no. A veure, la vacuna d'AstraZeneca és una vacuna que s'està administrant en diferents països, que té una eficàcia una mica més baixa que la de Moderna, però que està funcionant molt bé i en termes de seguretat és absolutament segura. Per tant, jo no espero cap problema en l'aprovació de la vacuna. Mm-hmm. L'únic punt feble és que el número de persones de més de 65 anys que han estat analitzades en aquest estudi és molt baix i probablement això sigui un hàndicap i aquest sigui el punt de fricció, per dir-ho d'alguna manera, en la discussió de l'agència.
Això volia incidir-hi, és a dir, el fet que no es recomani a gent més gran de 65 no vol dir que sigui perillosa per gent més gran de 65, sinó que en els estudis previs no hi ha prou gent de 65 que s'hagi provat i, per tant, no hi ha prou elements, prou dades, com per poder dir
exacte,
és efectivament segura, no?
Sí, no té res a veure amb la seguretat, ni molt menys, simplement, o en l'eficàcia, simplement en que no hi ha dades. I com que no hi ha dades de seguretat ni d'eficàcia, doncs no podem oferir aquesta vacuna a aquestes persones de més de 65 anys. Afortunadament, la vacuna de Moderna i la vacuna de Pfizer estan aprovades per tot el rang d'edat de més de 18 anys. Per tant, podem protegir aquesta població de més de 65 anys amb les altres vacunes. O sigui, això no ha de ser cap impediment pel desplegament de vacunes.
Si avui s'aprova només pels menors de 65 anys, d'aquí uns mesos podria aprovar-se també pels majors de 65 si ja hi ha dades sobre aquest segment de la població, no?
Sí. El problema és que, bàsicament, només hi ha hagut, crec que són unes 300 persones en el grup placebo i 300 persones en el grup vacunat de més de 65 anys en aquest estudi. El número de casos ha sigut molt poc, només hi ha hagut un cas en cada grup. Per tant, amb aquesta eina tan petita, amb aquest número de persones tan petit, és impossible saber què és el que està passant amb aquesta vacuna, amb aquesta població. Per tant, l'agència pot decidir, amb tota la prudència del món, doncs, recomanar només l'ús pels menors de 65 anys.
Això afectaria en els plans de vacunació? Llavors s'hauria d'utilitzar pels majors de 65 només les dues que estan utilitzant fins ara, no? La de Moderna i la de Pfizer.
Sí, exactament, però és un petit reacomodar la distribució de vacunes per garantir que les persones de més de 65 anys rebran la vacuna de Moderna i de Pfizer. Mm-hmm.
Quina diferència té aquesta d'AstraZeneca amb les dues que estem utilitzant fins ara? La principal que tothom destaca és que es pot guardar a una temperatura molt més habitual i, per tant, no genera tants problemes de distribució i de manteniment.
Exacte. Les vacunes, tant la de Pfizer com la de Moderna, són vacunes basades en RNA missatger. Aquesta és una tecnologia nova que està funcionant molt bé i que s'ha fet gran, per dir-ho així, amb la pandèmia del SARS-CoV-2. El seu gran problema és que el RNA missatger és una molècula molt inestable i, per tant, s'ha de conservar a temperatures molt baixes. Si no, es degrada molt ràpidament. Per això la vacuna de Pfizer es conserva a menys 70 graus i la vacuna de Moderna a 20 graus sota zero. Això, evidentment, complica la logística. A diferència d'aquestes dues vacunes, la vacuna d'AstraZeneca està basada en una tecnologia molt més clàssica, que és la d'utilitzar vectors virals per portar vacunes, i aquesta tecnologia, que és més barata, a més, permet l'emmagatzemament de la vacuna a una temperatura estàndard de 4 graus en nevera, que podem trobar a qualsevol CAP, a qualsevol instal·lació sanitària del nostre país. Per tant, tota aquesta logística de caixes congelades amb control de temperatura i de distribució en neveres, etc, serà molt més fàcil amb la vacuna d'AstraZeneca. Mm.
Vostè és científic, per tant, òbviament, amb el nivell de contracte, què li sembla? Avui, després de molt embolic, de tota la tensió que hi ha hagut entre la Unió Europea i AstraZeneca, s'han fet públics els contractes que es van signar en el seu dia. Dic s'han fet públics amb totes les cometes del món, perquè el que ens han ensenyat són uns contractes en què la majoria de les pàgines estan guixades, en què no es veu, no s'entén què és el que hi diu. Això és absolutament estranyíssim, però clar, hi ha moltes clàusules de confidencialitat.
Entenc que sí, no ho sabia, no. Ja he estat fent les notícies de les vacunes, perquè han sortit un parell de dades de noves vacunes i no he vist aquesta notícia de que s'havien fet públics els contractes. A veure, aquests contractes són enormement complexos i jo no acabo d'entendre on està el punt de conflicte o quin ha estat l'acord final al que es va arribar entre la Unió Europea i les diferents empreses farmacèutiques, o com les empreses farmacèutiques han negociat amb els diferents països. És un tema enormement complex. Jo, sí, com bé deies, jo afortunadament només em dedico a la ciència.
Que ja és prou complicada, eh?
Que jo crec que quan sigui més transparent serà important analitzar-ho, perquè és un problema que implica salut global. Recordem que l'accés a les vacunes als països que estan comprant vacunes i que estan administrant vacunes són els països rics, i les vacunes no estan arribant a l'Àfrica, i el que necessitem és que les vacunes arribin a tot arreu, perquè el virus està mutant a tot arreu, i les mutacions que està fent el virus, les noves variants que estem veient a Sud-àfrica, per exemple, o a Sud-amèrica, ens poden arribar a Europa convertides en variants resistents a vacunes. De moment són una mica resistents, però poden ser-ho encara més. Llavors tindrem un problema, i és que la vacuna que ens haurem administrat a nosaltres només ja no serà eficaç.
Doncs deixem preguntar-li per aquestes altres vacunes que havien conegut alguns estudis. Clar, per exemple, la vacuna de Janssen anuncia una viabilitat del 60%. Clar, quan estàvem acostumats als mitjans de comunicació a sentir 90-95%, aquest 60% ens sembla molt poc, però com a científic, una vacuna que té una efectivitat del 60%, òbviament serveix, perquè un 60% està per sobre del 50%, però és molt baix, és correcte, és el que s'esperava, també està decebut?
És una mica... sí, estem una mica decebuts, però una mica només, eh? Recordeu que en aquest assaig de Johnson & Johnson la vacuna és d'una sola dosi. Per tant, era esperable, potser, tenir una eficàcia més baixa. No, potser no esperaven tan baixa eficàcia, però realment és una mica decepcionant. Probablement hauran de replantejar el tipus de dosificació de la vacuna. De tota manera, per exemple, aquesta vacuna sembla que té diferents eficàcies en diferents països. Recordeu, s'han fet aquest assaig a Estats Units, a Sud-amèrica i a Sud-àfrica. A Estats Units l'eficàcia és del 72, és una mica més alta, i a Sud-àfrica és del 57, és una mica més baixa. També hem sabut avui les dades de Novavax, que també van una mica en el mateix sentit. Una eficàcia més elevada al Regne Unit que a Sud-àfrica.
I en tot cas haurem de veure si es va variant una mica la dosificació i d'aquesta manera amb més quantitat o amb menys quantitat, o si cal potser dues dosis en lloc d'una, com estava previst, però en tot cas acabar-ho d'afinar. Julià Blanco, cap del grup de Virologia i d'Immunologia Cel·lular de l'Institut de Recerca de la Sida, IRSI Caixa, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.